Qui no vols veure, també hi és.
Les dones i els dies. Amb Montse i Virgili.
En societat ho fem molt, això. El que no ens agrada ho esborrem del mapa. És el que es fa amb moltes dones que no responen al que s'espera d'elles, perquè són usuàries de drogues, perquè viuen al carrer, perquè es prostitueixen o simplement perquè són grans. Qui escolta la veu de les dones grans? En altres països, la situació encara és més salvatge i només pels cromosomes que ens han tocat, és a dir, si som dones, se'ns nega l'existència. Avui, a Les dones i els dies, volem ser de la manera que som. Belles, musulmanes, drogadictes, sense casa, vulnerables, soles, però vives. Comencem.
Ens podeu escriure a donesidies@catradio.cat. També tenim un Twitter i un Instagram, @donesidies.
Com hem dit, el programa d'avui el dediquem a totes les dones que d'alguna manera convertim en invisibles, per grans, per addictes a substàncies i també per increïble que sigui només pel fet de ser dones. Comencem amb Metzineres, una cooperativa sense ànim de lucre que funciona des del 2017 a Barcelona. És al Raval, al carrer de la Lluna, número 3, i ofereix, com diuen elles, aixopluc i ajut a dones i persones no binàries que consumeixen drogues i sobreviuen a situacions de vulnerabilitat i violència. Moltes d'elles viuen al carrer. Se sol ajudar només a les persones que es volen rehabilitar. Quina paraula! Però tothom vol o és capaç de fer-ho? Elles són en aquest món encara que alguns no les vulguin veure. Metzineres les acompanya sense judici. Les vam anar a conèixer.
Te llamas Susana. ¿Cuántos años tienes?
55.
¿Y has estado consumiendo durante
desde
años?
Desde los 14 hasta los 53.
Va haver un moment en què et vas plantejar deixar-ho o no estaven
no,
els teus plans?
No, no estaven els meus plans, per nada. Però cogí una fuerte tuberculosi i estuve que estar 4 meses i estuve muy mal, estuve en coma, tenía muchos miedos, ¿sabes? Se lo fui explicando a los médicos todo lo que me iba pasando y me ayudó sin querer. He dejado el tabaco, me pusieron unos parches sin querer. Como no fumaba y estaba yo en una habitación aislada, no podía salir. Así el mar lo veía, ¿eh? El mar tenía ahí unas vistas buenísimas, pero eso. Y entonces, cuando salí, ya mi cuerpo no me pedía. No me pedía ni fumar, no me pedía... ¿Sabes? Antes yo hablaba de la droga y me entraba una cosa, es que un gusanillo me retorcía... ¿Sabes? Yo hoy en día puedo hablar de la droga sin tener ese hormigueo, ese malestar que te entra. Si aún te pasa esto del hormigueo, tú no estás quitado, nada, ¿sabes? Está en temporada baja, pero quitado no.
I a part de l'addicció, diguéssim, a drogues, tu vivies al carrer, que això és una cosa important, no?
Sí,
durant estat, molts anys.
No, sí, he estat bastant d'anys fora de casa, però també he tingut parella i hem estat a la casa de la sogra. Vaig tindre un nen, primer una nena, i tinc una altra que se diu Toni. La nena té 28 i el Toni té 24.
I durant tots aquests anys, mentre estaves, o sigui, consumint, t'has fet càrrec d'ell, com has portat?
Quan podia, i estava, jo me trobava bé que no havia consumit, portava una temporada d'aquestes que no prens, pues anava a veure's.
I amb qui estaven, amb la teva mare? O...
El nen, amb la meva mare, i la nena, amb la sogra.
I ara tens relació amb ells?
Sí, venen a veure'm a mi. Ara jo no tinc que anar a veure's amb ell, ara venen a mi. Olé.
Quants anys has estat més o menys al carrer?
Pues dos, tres. A la vegada en una temporada he estat 5 anys. I no, no és una cosa que que haya estado segura en ningún puesto. Todo era lo que dure, dure.
Susana, ¿qué ha significado para tu Metzineres? ¿Qué has trobat aquí?
Para entrar a esta asociación, yo le digo así, tienes que, o sea, sapigué que aquí te van a dar todo el apoyo, todo el cariño, que a mí yo en otros puestos no eres capaz de llegar a... Pero aquí, como más o menos todos somos del mismo corra, del mismo cuartillo, pues no entendemos.
Pero escolta'm, apoyo y también duchas y también llits,
claro,
que
menjar,
y menjar, ¿no? Que eso es muy importante.
Sí, se puede hacer un café en gel, no es que arribi. Aquí tienen pans, embutis, aloli, servilleta, tenedores, cuchillos. Bueno, y eso es una casa donde tienes la asistenta, donde tienes cariño. A vegades han fet yoga, a vegades, ¿sabes? Nos han disfrazado, nos han anat a huelga, a reivindicar.
¿Es una familia, dirías que es una familia, Metzineres?
Sí, pero cambiante, ¿eh? ¿Sabes?
Pero como las familias modernas, perdona.
Claro, total, total.
¿Qué es el que fa que sigui tan important, Metzineres?
Aquí, estimar-me jo, ¿sabes? Que eso es un pas que a vegades costa, te veo als demés, pero te tienes que tú veure guapa. Y no sé, ayudar-me en papers, de anar a l'assistenta, de possibilitat d'anar a menjador, de migdia, no sé, moltes oportunitats. Eso es un sitio que poco a poco, si tú quieres, tienes las posibilidades de no consumir y estando en un barrio de consumidores.
Tú me deies, si tú vols, es muy importante la voluntad. Aquí no obligan a ningú.
Yo quiero.
No sé si os agrada esta palabra, pero es como una mare que t'acull i t'abraça i et diu vine aquí i estigues com vulguis. O algunes mares no farien això?
Jo crec que algunes mares no farien. M'he sàpigut valdre, estimar-me, i jo, això de l'estima, jo no sé ni el que és. O sea, com això conmigo no. Well, it's a big, 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 big secret. No, nobody understands except you, I hope. On the targets, sin the fry, and fuck for fry.
Sentim Laura Roig, directora i fundadora de Metzineres.
Jo hi ha una frase que me va dir la Susana una vegada i que ara diu, es que jo sabia que sabia fer moltes coses, però no sabia que la sabia fer per fer el bien o per fer-me bien a mi, no? I jo crec que una de les coses que s'aconsegueix a Metzineres és intentar que totes, no, traguem el millor possible de cada una, no? I hi hagi una valoració dels coneixements acumulats que cada una té. La Su diu que no sap el que era l'estigma. Sí que ho sap, perquè ho ha patit molt, i l'ha patit molt, no? I una de les coses és que són dones que han estat vulnerabilitzades de tantes maneres i que d'alguna manera una de les coses, tot el que has fet fins ara ho has fet mal, no? I entonces tienes que buscar un camí que te va salvar i que... I això no va així. Són dones que tenen un munt de coneixement, que són supervivents, que tenen moltíssims recursos i que d'alguna manera l'únic que intentem fer aquí és que veïn el valor que té, perquè ni tan sols feim nosaltres, vull dir, ho feim entre totes, no? I és donar valor en aquest coneixement acumulat de cada una i poder compartir-lo entre totes, cada una el que pot i el que sap.
Aura, tu ets antropòloga de professió, com se't va ocórrer la idea que es podia acompanyar aquestes dones o que fins i tot podíeu aconseguir que aquestes dones deixessin les substàncies sense voler rehabilitar-les?
Bueno, jo això ho vaig aprendre a Canadà. A Canadà vaig tenir la sort d'estar a Vancouver 3 anys i aprendre que en el final qualsevol iniciativa que vulgui donar suport a qualsevol tipus de població, aquesta població ha d'estar completament implicada i ha d'estar liderant els processos, no? Vull dir, no... Jo tampoc vaig anar a ajudar a ningú, no? Sinó que vaig veure que tenia algunes eines i que entre totes a lo millor podíem fer algo diferent, no?
Perquè tu eres antropòloga.
Bueno, jo som antropòloga de formació, vaig fer un màster en criminologia i sociologia jurídico-penal, on ja vaig treballar el tema de les dones que utilitzaven heroïna però de manera no problematitzada. I xerrar d'utilitzar heroïna de manera no problematitzada i a més entre dones era trencar moltíssims estigmes, no? Perquè era com a, però què? Això era algo que trencava.
Bueno,
això...
perquè s'estan trencant moltes idees sobre el gènere, no? Les dones no han de donar problemes, les dones no es droguen, si es droguen són el pitjor.
I sobre les drogues també. Jo no faig servir la paraula addicció, faig servir problemes relacionats amb el consum, perquè veiem que la majoria de persones que tenen problemes relacionats amb les drogues el que menys tenen problemes amb les drogues. Són les múltiples causes estructurals d'exclusió que són bastant problemàtiques i utilitzen les drogues pues, per poder lidiar en totes aquestes circumstàncies. No?
Que moltes són situacions de violència, no? De vegades, vull dir que és molt habitual això, no? Les situacions de violència.
Les dones que venen a metzineres estan sobrerepresentades per el que fa violència durant la infantesa. Ja venen de viure violències des que són molt petites, no? Durant l'edat adulta, per part de gent coneguda, per part de desconegut, per part de les seves parelles, però també degut a la criminalització. O sigui, són molt més perseguides en el carrer. Si tenen judicis, se'ls de castiga molt més o no tenen accés, que això...
Perdran custòdies dels fills, no?
Perdran perquè... les custòdies de les criatures. Tindran condemnes a vegades molt més dures, perquè a més les presons tenen molt menys programes per elles, etc etc. I a part també estan molt estigmatitzades per part dels serveis sociosanitaris, no? Per tant, tot això és tot un cúmul de circumstàncies que, bueno, que qui ho pugui viure serena, que mos ho expliqui.
Sentim la Carmen, una altra usuària de la cooperativa Metzineres del Raval.
Si haguessis d'explicar la teva història, Carmen, com l'explicaries?
Bueno, yo creo que mi historia es como la de muchas mujeres que hemos sido maltratadas, tanto en la infancia, no por parte de la familia, pero... por otras personas que están muy cercanas también, y hemos ido subiendo estigmatizadas ya en cierto sentido, ¿no? La vía de escape ha sido las drogas. La suerte que hemos tenido también de conocer a mesineras, que ha sido muy importante, ha abierto la puerta a muchas mujeres que no tenían nada, estaban perdidas y hundidas, y han visto una salida. Creo que esto se tenía que haber hecho hacía muchísimos años.
Explica'm una mica la teva història. Tu ets d'aquí a Barcelona?
Sí, de Barcelona, sí.
I portes molts anys consumint? Quina és la teva situació o relació amb les drogues?
Me tiré muchos años consumiendo. Piensa que las mujeres que hemos consumido drogas estamos estigmatizadas para toda la vida. Si hayan dejado o se deje periódicamente y después se vuelva, también se está estigmatizada, ¿no? Entonces hacía falta algo que se abriera hacia las mujeres.
Quin tipus de coses, per exemple, t'han dit o has patit? Quan parlem d'estigma, de què parlem exactament, no?
Pues la gente te mira de mala cara, los hijos te los quitan rápido, no te dan ninguna oportunidad. Si ya eres basura, la palabra es basura.
És possible consumir i tenir una feina? És possible tenir la vida aquesta que tu has triat i tenir feines i tenir recorregut, pregunto?
No bueno, sé. Ya te he dicho, yo estuve trabajando, no consumía nada de drogas porque las dejé, después volví. Es un tira y afloja, ¿no? Pero piensa que nos hace falta siempre un punto de apoyo fuerte.
¿Y crees que la base, como decían ellas, está una mica en la autoestima o no ha sido el teu tema? ¿Qué?
No, sí. Eso ya te digo, que es un bote de salvavidas grandísimo para todas las mujeres.
¿Crees que las dones, así en general, tenim menys autoestima? És a dir, ens eduquen ja des de petites perquè no la tinguem? ¿O que estigui sempre fet en referència als altres?
No, el problema es que las mujeres no se educan de pequeña para servir. Trabajar, cuidar a los hijos y quedarte en casa. Ese es el problema. Cuando una persona, por circunstancias, no puede hacerlo y se rebela y se va por unos motivos muy distintos, la gente no lo entiende. Y la vía de escape a veces es el consumir. Pero por cosas anteriores que son fuertes, que no voy a explicar ahora, claro.
Un dels grans problemes o les grans dificultats és que se posi tant al centre en el consum. No, vull dir, és el que diu la Carmen, al final no és el que te defineix, el consum va i ve. No, a vegades consumeixes unes coses, a vegades en consumeixes unes altres, a vegades el teu consum és més funcional, altres vegades deixa de ser algo que te funcioni i és algo que te desestructura bastant en el dia a dia. No? I un dels grans problemes que tenim és que tenim serveis que estan molt compartimentalitzats, és a dir, tens manca de vivenda, vas a una banda, tens temes de consum, vas a una altra. Però clar, tu ets una única persona. Els problemes no se'n van o tornen perquè estiguis consumint o no. Nosaltres, per exemple, la paraula de rehabilitar és algo que no, que ja en si la consideram una mica estigmatitzant, no? Perquè dius, què vol dir? Que ja no tinc habilitats, que tengo que rehabilitar-me en què, d'onde, habilitar-me en què, no? Vull dir, són dones que ja tenen moltíssimes habilitats, que a més moltes vegades estan demanant que arribin a unes vides, que arribin a unes vides, a una sèrie de que no han estat mai, no?
Parlaves ara de les violències o de les situacions difícils, socials. No cal que parlem de les d'elles, però en general, situacions en les que es troben aquestes dones que estan a Metzineres, per exemple.
Així, per donar-vos números una mica concrets, eh? Però el 67% de les dones que venen a Metzineres viuen literalment en el carrer. Però si miren les que no tenen una llar segura, aquest nombre puja a un 83-84%. Un 70% estan lidiant amb malestars en temes de salut mental. Més d'un 40% han estat o estan empresonades, criminalitzades. També al voltant d'un 30-40% ja no tenen la custòdia de les seves criatures. Ens estan trobant, moltíssimes sobreviuen a situacions de LGTBIQ-fòbia, no? Perquè
Metzineres és, o sigui, hi ha una voluntat de que el món no sigui binari, no? Sempre.
Sí, nosaltres dèiem que aquí el que no entren són homes, no? Perquè tot el que és l'altre aspecte de gènere sí que és benvinguda.
Has dit els homes, no? Els homes o les parelles, sobretot en les parelles heterosexuals, és una entrada de violència perquè aquestes dones arribin a situacions així o no?
Canviarà molt de situació en situació. Moltíssimes han sobreviscut a situacions de violència per part de les seves parelles. Ara, una de les frases que a mi sempre m'ha marcat molt ha estat: m'estim més que me violi un que me violin molts. I la situació de violència està en el carrer. I la situació de violència són l'extrema precarietat en la que viuen aquestes dones, no? Sí que és vera que entre les dones que venen a Metzineres, quasi totes han sobreviscut a violències per part de les seves parelles en algun moment donat de les seves vides.
Bueno, de lo que habéis hablado antes, ¿no? Lo que es muy importante es que aquí no entran hombres, porque la mayoría de mujeres están maltratadas. Entonces, si hubieran hombres aquí, ya no estarían a gusto tampoco. Es un espacio donde están protegidas. Y eso también es porque las parejas mayormente maltratan. Yo he sido maltratada por mi pareja también. Y eso es un lugar de protección, ¿no?
Sentim la Marta Valldaura, advocada que treballa a Metzineres. Aquí hi ha tots els serveis que ens puguem imaginar, fins i tot una advocada. Com deia ella a vegades, doncs fer un DNI, no? Quan no tens les mínimes eines o en el teu dia a dia, sí. Quin tipus d'ajuda els hi dones?
Bé, jo penso que no tens ja les eines, o no és tant que no tinguin les eines, sinó que hi ha la gran majoria de serveis, ja siguin serveis d'assessorament jurídic, ja siguin des de serveis socials, com tot el que hem muntat, diguem, a nivell d'administració, no arriba a molta població, perquè hi ha els canals d'entrada que tenen molts serveis, des de la pròpia administració de justícia, el Departament de Justícia, són canals d'entrada, per exemple, doncs cites telefòniques, cites que has de demanar per internet. Hi ha molta gent que ni té telèfon, ni té internet, ni podrà demanar cites per fer aquests primers tràmits que s'hagin de fer. Doncs ja hi ha un punt d'intentar des d'aquí navegar amb elles aquest sistema que moltes vegades deixa fora, no?, a moltes dones. I especialment, no, el que comentaven de no estar coordinats els diferents serveis, no només no estan coordinats, sinó que hi ha molts pocs serveis, diguem, que donguin la benvinguda a dones usuàries de drogues. Tota la xarxa de violències i de violències masclistes, o la gran part, no, de la xarxa de violències masclistes, exclou a les dones usuàries de drogues, no? I com a requisit, si vols entrar en pisos d'acollida, etc., és que tard o d'hora deixis el consum, no? I dones que poder porten molts anys consumint o que poder, senzillament no volen deixar de consumir ja quedaran excloses, no?, de totes aquestes xarxes. I Imagineres el que penso que intenta és trencar amb totes aquestes barreres d'accés. És a dir, no hi ha una entrevista prèvia, no necessites que ningú et derivi, no has de donar tampoc moltes explicacions de què vens a fer, qui ets, d'on vens, vull dir, senzillament, quan les vulguis explicar, no, les pots explicar. I jo penso que aquesta acollida, no, que es dona, no, que no demana aquests requisits d'entrada, que no et demana... és el que fa, no?, que pugui acollir també a moltes persones, a dones i persones de gènere divers. Diguem, aquesta falta de recursos, la resposta moltes vegades que hi ha és policial, davant d'un munt de problemes. Llavors són dones que estan criminalitzades per part de l'administració de justícia, perseguides per part de la policia, parades, per exemple, per un tema de consum a l'espai públic. En moltes ocasions hi ha gent que no té un altre espai on consumir. I en aquest sentit, més sí que per la part de criminalització, el que intentem fer també és acompanyar-les a nivell doncs, dels judicis que tinguin, de poder arribar al judici, perquè és que moltes vegades dones que estan en situació de carrer no els arriben les notificacions. Llavors es pot fer un judici en el que han estat citades, però aquest paper, vés a saber on ha anat a parar, tampoc tens la informació de com he d'anar fins allà, és acompanyar-les una mica en tots els processos que hi ha i efectivament intentar també davant de l'administració de justícia d'acreditar la situació de vulnerabilitat en la que es troben per doncs, aconseguir rebaixes de pena. Moltes de les dones han entrat i sortit de presó moltíssimes vegades, no? I aquí també això de que la presó és un espai, no, de reinserció, aquí es veu clarament l'exemple, hi ha dones que han entrat i sortit i que porten potser 20 anys entrant i sortint de presó de forma sistemàtica. La presó no està sent una solució, tampoc ho està sent, no, tota la xarxa de recursos que tenim. Per tant, hi ha aquí unes quantes coses, no, que estan fallant a nivell estructural que fa que es cronifiquin al final situacions d'exclusió social.
Quantes dones o persones no binàries més o menys van passar
per aquí? Ara mateix
tenim
unes 450 dones vinculades, un 20% aproximadament són de gènere divers, i al voltant d'entre 35 i 45 dones diferents cada dia apareixen a Metgineres. I a més no és que venguin i se'n vagin, sinó que venen i s'hi passen sobre baixa.
Perquè el qui no ho conegui es pugui fer una idea de què és això, si entres aquí, estem com en una espècie de garatge, hi ha una cuina, hi ha unes habitacions, hi ha un bany, hi ha una dutxa, hi ha com una espècie de terrasseta petita al final, però hi ha poca cosa. Hi ha unes lliteres, no?, també. Quant temps es poden passar aquí? Perquè aquí no dormen, no viuen. No?
Bueno, dormen durant el dia, perquè sí. Clar, una de les coses, de vegades pensar en el sensellerisme com si fos algo de nit. ¿No? ¿De dónde paso la noche? No, però és que casa teva és on passa la vida. No? I quan vius en el carrer, i el que xerràvem, a vegades no és viure en el carrer, però és tenir una llar molt precaritzada, no? És tenir, a lo millor, una habitació dins un hostal, o viure un alberg que al matí te n'has d'anar, o viure amb algú amb qui estàs a canvi de tenir relacions sexuals, per exemple. Vull dir, que les situacions són molt precaritzades, tenir un lloc on poder descansar durant el dia és fonamental també, no? I aquesta va ser una mica el que amb elles, no, vàrem xerrar quan vàrem començar a pensar i a imaginar-nos cap a on ens projectàvem, no? Era com pues un lloc on passar el dia, on me pugui pegar una dutxa, però també on poder desplegar els nostres interessos, no? Ho deia la Su, no? Hòstia, anàvem al teatre. El fet de poder anar a un teatre, poder anar als concerts, formar part de la vida comunitària, no? De ser considerades veïnes del barri. Això és algo que ves clos i dius, però per què? Si són dones que viuen, treballen i dormen en el barri, no? És vera que tenim una part assistencialista molt important, perquè evidentment si tu no tens menjar, si tu no pots descansar ni unes hores, si tu no tens una dutxa, difícilment podràs lluitar pels teus drets. Però aquí hem vengut a canviar les causes estructurals d'exclusió.
sembla que totes aquestes dones de les que parlem o persones no binàries es tapen, s'amaguen, no les volem veure, no? Socialment no les volem veure, no? I si no, no hi són, no existeixen i llavors, per tant, no tenim cap problema, no?
Que l'espacio donde estás, ¿sabes? Te sientes segura. Queremos cariño, nos abrazamos, oye, un beso. Y que yo estoy muy encantada de haber conocido este sitio, mucho, de verdad, mucho. Y ahí estamos, y yo qué sé, haces cosas que te diviertes, que la charrada que tienes porque has venido y estás aquí, y ya el otro día ya la viste, y le puedes decir, oye, ¿cómo te va? Luego viene otra, y ah, oh, mira, pues me llamo fulanita, una relación humana. O sea, te apoyas con la gente que está en tu misma situación. Nos vamos juntas y nos protegeremos una a la otra. Lo que yo no quiero para ti, pues no lo quieres para mí.
Direu que Metgineres té com un objectiu?
No, no, Metgineres té un objectiu molt clar, que és precisament crear un espai de solidaritat i suport mutu on ens reconeguem entre totes i on cada una pugui treballar pel seu benestar, sigui el que sigui per cada una, i per cada una és diferent, no? I que hi hagi un espai lliure d'estigma on puguin compartir estratègies de supervivència i on cada una se li pugui donar el valor que cada una té, no? I els coneixements que cada una té. Si ens posem a somiar és lluitar per una justícia social, per un món lliure d'estigmes, per una guerra contra les drogues, que en el final provoca molt més danys des que pretén evitar, però també generar un espai on totes aquelles aquelles dones que viuen al carrer i que no tenen un lloc propi, pues, puguin sentir quasi a seva, no?
Hi ha una cosa que em crida l'atenció, que parles d'estratègies. En algun article que us he llegit parlava de trucs, no? Trucs que es passen entre elles. Explica'm què vol dir això dels trucs.
Quan parlem d'estratègies de supervivència, no? Parlem d'aquest compartir estratègies que li funcionen a cada dona, no? Des d'estratègies de reducció de danys en tema de treball sexual. No? Doncs mira, jo els clients que tinc, una cosa que tinc molt clara és que abans cobro sempre abans de, no? De qualsevol servei. Estratègies diverses, amb tema de, doncs això, treball sexual, estratègies de supervivència al carrer.
Sempre con condón.
Amb temes de consum, també. Estratègies, doncs, en el propi viure al carrer, quines zones nostres, aquesta zona hi he estat i millor no anar-hi ara mateix, aquesta altra zona, i són estratègies que van sortint i cada vegada que surt, doncs, les anem apuntant, i al final és coneixement que tenen les dones, perquè l'experiència dona un munt de coneixement, que això a vegades no, tampoc es valora. Kiss the girl, kiss the girl. Hands around the steering wheel, caress the shiny vinyl feel. Don't you miss the girl, miss the girl. Seduced reflection in the chrome, there's petrol stains outside your home. Kiss the girl. Crec que una de les coses, clar, quan xerrem de dones que sobretot viuen en el carrer i que estan tan precaritzades, hem de pensar que no és només d'on me voy a dormir, no? És que no tens un espai íntim, no te pots... No... I una de les coses maques que jo veig és, ara arriba l'estiu, no? I veus a dones dormint sense samarreta perquè fa calor al llit. Això és una cosa que si dones en el carrer no pots fer. No, no pots tenir un moment de relaxació, de descans. Si tu estàs tot el rato havent de sobreviure, de pensar, de protegir-te, d'estar alerta, no tens cap moment on dir, ostres, com ho projecto cap a fora? Què vull fer jo en la meva vida? Cap a on vull anar, no? Estàs cansada i estàs alerta, i has d'estar molt alerta tota l'estona. I, a més, sempre venim amb aquest discurs de l'única manera de que recuperis la teva vida és que deixis de consumir. Bueno, nosaltres el que vam pensar va ser, què passa si això ho traiem de l'equació. I començam a mirar-nos a cadascuna en les seves particularitats i donar aquest espai de descans, on te sentis segura, on puguis compartir. I a partir d'aquí, doncs cada una, no?, que pugui desplegar les seves ales cap a on vulgui, com a mínim que pugui saber cap a on vol volar.
Y es lo que ha dicho ahora también, una mujer viene aquí, puede dormir tranquilamente, se puede quitar la camisa, quedarse en blanca si tiene calor, en la calle no puedes hacerlo porque te violan. ¿Qué ocurre? Que la gente, como una mujer está en la calle, no se le da valor. es basura. Pues no, es una mujer, de pies a cabeza. Es una persona y sufre.
Com deia la Carmen, dones de cap a peus, encara que no les vulguem veure. Això és el que fan Metzineres, fer-les visibles des del 2017. Des de fa 3 anys, la cooperativa es va reconèixer com a Servei d'Intervenció Especialitzada de la Generalitat de Catalunya. Viuen de subvencions que a vegades no arriben. Moltes vegades, les pròpies treballadores s'han de rascar la butxaca. D'altres vegades, troben còmplices. Si alguna cosa demostra Metzineres és que no tothom ha de fer el camí que creiem que és el bo. Però no mereixem ajut per això? Llarga vida a Metzineres.
Les dones i els dies. El programa de Catalunya Ràdio on les dones són les protagonistes. Els dissabtes a la mitjanit amb Montse Virgili.
No desitjo que les dones tinguin poder sobre els homes, sinó sobre elles mateixes. Mary Wollstonecraft, filòsofa.
Hi ha històries de superació que es viuen al costat de casa i d'altres ben lluny que ens expliquen persones d'aquí. Aquest és el cas de la Txell Feixas i em sembla, Cristina, que vas anar a trobar-la perquè t'expliqués una història que la va frapar tant que n'ha fet un llibre, oi?
I tant, vaig anar a fer un cafè amb ella. Com sabeu, és periodista, ha estat corresponsal de TV3 i de Catalunya Ràdio, a l'Orient Mitjà. I sí, com ara deies, justament en el seu darrer llibre, Aliades, de l'editorial Ara Llibres, parla de com l'esport ha canviat la vida d'unes noies al camp de refugiats de Xatila, situat al sud de Beirut. Difícilment ens podem imaginar un lloc pitjor que aquest, i per això aquesta història de superació d'aquestes noies, aquesta història d'empoderament, commou tant.
Xatila trenca amb tots els estereotips de camps de refugiats que tenim a l'imaginari col·lectiu, moltes plens de tendes de campanya amb lones blanques, amb serveis bàsics més o menys garantits. Xatila no és així, Xatila és una petita ciutat dins d'una gran ciutat que és Beirut, la capital libanesa, està als suburbis, de fet, i en aquest petit quilòmetre quadrat va ser dissenyat per encabir-hi 3.000 persones palestines que fugien de la neteja ètnica de l'exèrcit d'Israel, i ara podríem dir que n'hi viuen 40.000, per tant és un espai superpoblat, blocs de pisos i pisos i pisos de ciment d'obra mal fets, molts cauen, és brut, no hi ha aigua potable, poques hores d'electricitat, per tant les condicions són duríssimes, però més els homes, nois estan al carrer sense treballar, a l'atur, diguéssim, viuen de l'ajuda humanitària, de la poca que arriba i d'economia molt submergida. I una característica que impacta és que no hi veus dones en aquests carrers. Aquestes dones només poden xafar la seva petita ciutat si l'home els dona permís, ja sigui per anar a comprar, a portar la canalla a l'escola o fer una gestió amb un amic o familiar. Les nenes, les poques que veus per aquells carrerons i l'única plaça que hi ha al centre, veus un pati ple de nens jugant a futbol o amb motos de plàstic o el que sigui, les nenes, doncs, als vorals, avorrides, mirant-se'ls perquè són com les apestades del carrer, no?
I en aquest camp de refugiats de Xatila, als suburbis de Beirut, a Líban, que ara estàvem sentint la Txell Feixas descriure, és on fa 10 anys un home, anomenat Maggi, va formar el primer equip de bàsquet femení del camp. I aquest projecte, com ens explica la Txell Feixas en el seu llibre Aliades, és molt més que un projecte esportiu.
El destí de les dones al camp són les quatre parets del seu petit cubicle. Podríem pensar que viuen en la foscor, perquè quan les veus pel carrer són dones, per mi, tristes, no? Determinades a fer allò que els han encarregat fer. La sorpresa és quan coneixes aquestes mateixes dones dins les seves pròpies cases, que malgrat siguin quatre parets, per elles és el seu món, el seu univers, i fan del balcó que tenen davant, com explico en un dels capítols, amb un intercanvi d'alls entre dues veïnes, que en dic el partit dels alls, doncs fan que allò sigui una celebració, una festa, no? Un moment de connexió amb la comunitat, on totes, només que es necessiti una cosa unes de les altres, doncs apareixen totes per les finestretes per saludar-se, preguntar-se què estan cuinant els fogons, com tenen el marit i les nenes o els nens. Jo crec que les dones, que semblen invisibles o les volen invisibles, doncs al final són les que aporten més dignitat a aquell lloc. Tot neix d'una primera crònica que fem quan arribem com a corresponsalia a Beirut, perquè veiem un partit amistós entre un equip de nenes de Xatila i un altre que era de Beirut, no? Però ens va com explotar el cervell que un lloc com aquest camp de refugiats, on el patriarcat i el masclisme hi és tan recalcitrant, tinguessin un equip de menudes, i vam decidir anar-ho a veure, no? Parlant amb el Majdi, que era aquest entrenador de nenes, doncs vam acabar aprofundint i vam saber que era pare d'una de les jugadores a qui volia salvar a través de l'esport. En una cinquena planta d'aquest bloc empinat, que amb un espai que seria el nostre menjador, havien fet net i havien habilitat, doncs, com podien, una pista per nenes d'entre 7 i 10 anys. Era un espai segur per a elles, ja no només per jugar, sinó per aprendre que podien ser nenes, no? Perquè què va passar? Que quan el Majdi, doncs, intenta formar aquest equip, va porta per porta, casa per casa, convèncer els pares, no ho veien gens viable. Si aquelles cases no deixaven sortir la dona a fer el que volia, imagina't permetre-li a la nena, a la filla, jugar a bàsquet, no? Ell, que és molt persuasiu, va aconseguir, però no comptava que un cop aquestes petites sortissin vestides amb xandall i una pilota, les persones, moltes dels carrers, les començarien a intimidar, a perseguir, a violentar, a escopir, a cridar, de tal manera que el Majdi llavors va haver de tornar a anar porta per porta, ja no a convèncer els pares de que deixessin les filles, sinó a reclutar-les per portar-les a un lloc segur, que va ser aquesta cinquena planta, no? El Majdi volia salvar la seva filla de tots els perills i amenaces amb què es tradueix el patriarcat a Xatila, no? I això passa, doncs, per casar les nenes, com veia que estaven passant amb les amigues de la seva filla Rasans, amb 10, 12, 15 anys. Quan es casen, evidentment, ja se les don per preparades per relacions sexuals, es queden embarassades. Si no es moren durant l'embaràs, es moren durant el part, perquè els seus cossets no estan preparats. Salvar-les vol dir també salvar-les de sembla que no, però cada vegada més nenes entraven al món de les drogues perquè preferien estar anestesiades durant tot el dia que viure la rutina diària que suposa per una nena allà, no? També vol dir salvar-les del fracàs escolar, de moltes nenes, doncs, no voler anar a l'escola, ja sigui perquè els pares no volen que hi vagi, però per elles també decidir que prefereixen estar enganxades al mòbil tot el dia, tancades en una habitació i en un sofà sense sortir-ne, no? Llavors, el Majdi, com que veu aquests perfils al voltant de la seva Rasant, doncs quan la seva petita Rasant té 11 anys i comença a aparèixer-li les primeres corbes de nen adolescent, comença a dir, mare meva, hem de fer alguna cosa perquè no vull que la meva filla Rasant acabi com altres amigues que han desaparegut del mapa, no? I llavors crea l'equip de bàsquet. Per mi, una de les escenes més brutals i on vaig plorar més del llibre és quan arribo per primer cop a aquesta cinquena planta, on s'estrenen aquells dies les més petites, la segona generació d'aquest bàsquet, d'aquest equip de bàsquet, i veig com de nenes que gairebé no es mouen, que estan molt paradetes, molt tímides, que es miren unes a les altres amb desconfiança, a la que l'entrenador comença a motivar-les, se salvatgen com bestioles i comencen a córrer per aquella cinquena planta, a cridar-se, a estirar-se els cabells, a riure, a saltar, a fer-se la trabanqueta, perquè són coses que no havien fet mai. Després també, a través de l'esport, fan equip i s'empoderen i veuen que hi ha coses que no volen. Moltes d'elles, a la primera entrevista, per la primera crònica, em deien, mira, Txell, és que abans de botar aquesta pilota, el meu somni, i ho era perquè era el somni de casa meva, era casar-me i tenir fills. Després de botar aquesta pilota i veure que tinc ja no jugadores al voltant, sinó amigues, el que volem totes plegades és estudiar i sortir del camp de Xatila.
Aquesta història que ens expliques no s'acaba amb el llibre, no?
Doncs no, perquè per aquest equip de bàsquet, en els darrers 10 anys han passat més de 150 nenes d'entre 7 i 15 anys, a qui el Majdi, l'entrenador que va posar en marxa aquest projecte, com ens deia ara la Txell Feixas, ha ajudat a evitar un destí fatídic, o si més no, endarrerir-lo. L'esport, com explicava la Txell, les fa veure coses que aquí tenim assumides, no? Com ara que poden ser nenes, que poden jugar. Això em va deixar frapada, no? M'explicava la Txell que no estan acostumades ni a jugar, no poden jugar, assumir. I a mesura que es van fent grans, que continuen jugant a bàsquet, van prenent consciència que l'esport no tan sols les empodera físicament, sinó també mentalment, emocionalment. Li vaig demanar a la Txell que ens posés un exemple del poder transformador d'aquest projecte, i això és el que em va explicar.
Per exemple, la Noa, que és libanesa i acaba sent la capitana, estudia coses econòmiques i finances i acaba sent la madreta del Majdi, portant l'estructura d'ONG que hi ha darrere d'aquest equip de bàsquet, no? O l'Àmena, doncs, que també era una noia que a mi amb llàgrimes als ulls, amb la pilota a les mans, em deia: Txell, és que a mi el bàsquet m'ha salvat, perquè de petita a mi i a ma germana vèiem arribar al menjador corrues d'homes que venien a postular-se com els nostres marits i resaven per favor, que cap d'ells sigui l'escollit pels nostres pares, i llavors anàvem corrents a jugar a bàsquet per no pensar en aquella escena. Doncs a mi, tenir aquesta pilota que tinc a les mans m'ha fet de salvar vides, realment, no? I aquesta noia, per exemple, per mi és un exemple molt clar, està a l'equip de bàsquet, li va primer permetre sortir d'aquella casa on sentia que el terror el tenia dins amb els homes que venien a visitar-los. Va centrar-se tant en l'equip que llavors es va com enamorar dels cossos de les dones, en el sentit de veure les lesions que podien tenir com a equip. Llavors va pensar que la fisioteràpia podia ser una gran sortida. Ha estudiat, s'ho ha tret amb grans notes i ara és fisioterapeuta, però no només això, sinó que li ha quedat tant la passió d'aquest camí que ha fet amb l'equip, que ara és l'entrenadora d'aquestes petites de la cinquena planta. Per mi un dels canvis més importants i significatius és que molts dels pares que arrufaven el nas quan el Majdi els va tocar la porta dient deixeu-me les vostres petites perquè jo les entreni, acaben primer anant al camp i animant aquestes filles a que doncs, juguin i guanyin els partits, i fins i tot en un viatge que fan fora del país, doncs les acaben acompanyant a l'aeroport i acaben, vaig veure, plorant al costat d'elles, veient la importància que tenia que les seves filles agafessin un avió, creuessin el Mediterrani i juguessin amb altres nenes d'un altre lloc, no? Llavors veus l'evolució d'un pare que no li cabia al cap que la seva filla sortís de casa seva a jugar a bàsquet, perquè potser no deixava que la seva dona trepitgés aquests mateixos carrers, com no només canvia una mica el xip, sinó que acaba acompanyant la seva pròpia filla a un aeroport desitjant que voli en tots els sentits de la paraula, no? I això feia emocionar molt. Però per mi, un dels missatges clars, així com el llibre va d'empoderament de nenes, també és que cal empoderar els homes. I cal saber veure que hi ha homes que són veritables agents de canvi, com el Majdi, que haurà de polir coses, però que la feina que ha fet és ingent. I que no hi ha un Majdi a Xatila només, que hi ha molts Majdis a Beirut i al Líban, com parlo d'un home que es diu Ali, que com el Majdi anava porta a porta per convèncer nenes de jugar a bàsquet, l'Ali va porta a porta per convèncer els pares com ell que no casin les seves nenes quan són això, menors, no? I aquesta cadena de confiances que malauradament encara han de fer els homes, perquè si ho fan les dones no les escolten, doncs hi són i s'han de posar sobre la taula, i jo crec que s'han de subratllar perquè es donen, no?
I em sembla que no és l'únic exemple, no? Perquè en aquest mateix camp hi ha un altre equip, oi?
Doncs sí, és un equip de críquet, que en aquest cas està liderat per una dona. Són iniciatives que a través de l'esport i d'empoderar les nenes, a poc a poc, com gotes, no?, que van omplint la pica, estan aconseguint començar a esquitxar la societat i a provocar canvis.
I ens quedem amb aquesta idea tan bonica que heu explicat tu i la Txell, que és el fet de que aquestes dones no ho han de fer soles, aquest empoderament no ve sol, sinó que és molt important que vingui acompanyat de còmplices, homes, que tenen ganes de canviar la societat. Així que un bon missatge també per tothom. Cristina Sáez. Adéu.
Els dissabtes a la mitjanit, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Un individu és el producte dels seus somnis. Per això, assegura't de somiar grans coses i aleshores intenta viure el teu somni. Maya Angelou, activista pels drets humans.
Any 1979, el mateix any en què es va estrenar el gran espectacle en pel·lícula de Bob Fosse. Aquest any jo ballava sardanes, jo he sigut sardanista, però estava embarassada del meu sisè fill, una nena.
Aquesta dona meravellosa que sentíem és una de les vedets. Les vedets també és una obra de teatre que ha guanyat un dels premis de la crítica de les arts escèniques enguany. I per què ara parlem d'això? Aquí és el teatre justament el que ha transformat la vida d'unes altres dones. No són nenes, sinó tot el contrari, i a més, en principi no són actrius. Cristina?
Elles s'ho consideren, Montse. De fet, porten a sobre de l'escenari algunes, com ara l'Aurora, més d'una dècada, i actuen a festivals com ara el Grec. Aquestes vedets de què parles són veïnes, i algun veí, del barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, de Barcelona. I què tenen en comú? Doncs creativitat, passió per les arts, pel teatre, la música, la dansa, i que totes, tots, tenen més de 65 anys i participen en el projecte comunitari de l'Antic Teatre.
Jo tenia el meu marit molt malalt, va quedar invàlid. Durant 4 anys doncs, vaig estar amb ell i tot plegat. Era una monotonia i una situació bastant forta. I després, quan me vaig jubilar, una infermera que venia pel meu marit, la Montserrat Ventura, em va dir, Aurora, això no pot ser. Vostè, al malsigui les tardes, ha de sortir de casa. Perquè estàvem tots dos juntets, però semblàvem aquells de la tele, Honorato. I al final sí, vaig anar amb un casal de la Caixa i allà vaig prendre manualitats, a pintar, a dibuixar. I després ja va ser, quan estan en els casals, va venir la Semolina i ens va dir, vine, a mover el cuerpo, que això de només fer manualitats no valora. I aquí estem.
Sentíem l'Aurora Roig, de 85 anys, que és una de les veteranes del grup. I aquesta Semolina de qui parlava és Semolina Tomic, directora artística de l'Antic Teatre. Pujar a l'escenari, actuar, ballar, explicar, cantar, ha empoderat aquestes dones.
A part de ser persones, sobretot iaies, que estàvem a casa per la quotidianitat del treball, la feina de casa, el sortir a donar la volta, el anar al casal, el parlar una estona amb les amigues, tot s'acabava aquí. I en canvi aquí vam trobar la manera de conèixer que teníem un cos. Jo sempre ho he dit, jo aquí vaig descobrir el meu cos. Pues em movia amb moltes ganes, amb molt de gust, perquè dintre meu pues jo crec que necessitava aquesta situació de canvi.
Ai, Aurora, que no ets l'única que ha descobert el cos a les belleses. Sí o no? Doncs enamoradíssima d'aquesta dona estic.
És fantàstica, si la veiessis sobre l'escenari encara te n'enamoraries molt més.
En aquest projecte, no només hi ha l'Aurora, hi ha altres dones, i altres dones que venien d'altres llocs d'Espanya, que van arribar aquí a la ciutat de Barcelona i que es van enamorar també del projecte, no?
És el cas de la Yolanda Prieto, de 67 anys, una de les veïnes que també estan participant i, de fet, una de les últimes que s'hi han incorporat. Ella va arribar a Barcelona des de Madrid als anys 80, aleshores ja veia què és el que es feia al teatre, li encantava, li interessava, però per la seva feina no s'hi podia implicar. I ara que s'ha jubilat, doncs ha decidit formar-hi part.
No espereu en jubilar-vos, amigues, per fer el que voleu i conèixer el vostre cos.
Me gustaba mucho su política, ¿no? Era de unificar vecinos, algo que yo lo iba viviendo y yo decía, cuando me jubile voy a ir.
Doncs, quan me jubilé, jo també em voy a ir, creo.
Llarga vida el projecte. Tant de bo estigui encara funcionant. De fet, fa 10 anys ja que funciona. I en aquest temps, no t'imagines, però han fet de tot. Han fet obres on barregen teatre, performance, dansa, i fins i tot han editat un llibre on recullen les seves experiències. Aquest projecte, des del 2016, està dirigit per la dramaturga i directora Marta Galán i la terapeuta i coreògrafa Montserrat Iranzo. Assagen un cop a la setmana, queden per anar a veure altres obres de teatre per la ciutat. El cert és que aquest projecte ha estat un veritable revulsiu per al barri i ha insuflat vida a les veïnes, com elles mateixes expliquen. Les ha tornat a fer visibles i valuoses.
Es va detectar justament que hi havia moltes persones grans que, per una banda, sortien poc al carrer, és a dir, hi havia com poca relació entre elles i estaven molt soles, això estem parlant fa 10 anys, I per una altra banda, també per temes de gentrificació, sortien poc també perquè tenien lluny la família, és a dir, perquè els fills no s'havien pogut quedar en aquest barri, perquè per raons de la gentrificació els preus estan elevadíssims, i llavors es va proposar aquest projecte com a projecte que la gent gran pugui anar a trobar-se i a fer diferents pràctiques. Podríem dir que hi ha un 80% dones i un 20% homes, i sempre, no? Vull dir que en tots aquests anys sempre ha sigut així, i aquest espai com de trobada sociocultural, no? Crec que és un espai més habitat i freqüentat per les dones.
De fet, què és subversiu que dones de 80 anys damunt de l'escenari puguin ballar, perquè encara som una societat molt elitista que no té en compte la gent gran.
que persegueix el projecte, entre d'altres, dignificar les seves vides, donar un lloc destacat a les seves vides dins del teixit cultural i social del barri, posar en valor les seves memòries, perquè pensem que són dones que van patir la guerra, la postguerra i 40 anys de dictadura. En vam parlar de tot això amb l'Elisabet Ruiz, coordinadora del projecte de l'Antic Teatre.
Són una generació que estan marcades per l'empremta del franquisme, les dones especialment, i tenen una posició o han tingut una posició submisa o d'acceptar allò que la vida els li ha anat donant. I amb aquest projecte, més enllà de la massa crítica a nivell artístic, jo crec que tenen han pres consciència de moltes de les coses que els hi han passat.
Vaig anar a l'Antic Teatre, a prop del Palau de la Música, a parlar amb elles, al jardí magnífic del bar de l'Antic Teatre, i allà, xerrant, m'explicaven emocionades, que ara en aquest projecte senten que se les escolta i que les seves vivències, experiències i històries són importants. I això té a veure, en bona mesura, amb la manera com treballen les peces. Mira què m'explicava una de les actrius, la Yolanda Prieto.
Tú creas tu propio guión de tu propia vivencia sin darte cuenta. Llegas a la hora de actuar y has creado, bueno, una cosa preciosa. Cuando yo lo que conocía era un guión leído, lo interpretabas y punto. Bueno, pues encontré la maravilla.
Estic demanant la jubilació ja a Catalunya Ràdio. Ja.
Potser us pregunteu com s'ho fan, no?, per fer un guió a partir de la seva experiència, perquè si un no té
eines, no?
Mm-hmm. per fer teatre. Això li vaig demanar a l'Elisabet Ruiz, que és la coordinadora del projecte artístic comunitari de l'Antic Teatre.
Es treballa amb els seus materials, és a dir, amb les idees que elles aporten, amb les seves capacitats físiques de moviment, amb les seves opinions per descomptat, amb les seves idees, i jo crec que això és l'èxit del projecte rau aquí, que nosaltres no ensenyem en el sentit estricte de la paraula, no t'ensenyem a que tu facis A, B, C, o que t'aprenguis una coreografia o que facis una cosa determinada, sinó que tu t'involucris i participis des de la teva pròpia capacitat creativa. Totes pensen que des del punt de vista físic i emocional la seva qualitat de vida ha millorat considerablement i que està aquí participar d'aquest projecte, desenvolupar-se artísticament i humanament, això és el que els hi ha portat.
Pensa molt, sí, que m'explicaven algunes, com ara la Yolanda Prieto, que ella, per exemple, va arribar amb una lesió a l'esquena que quasi no es podia moure i que el seu futur immediat era passar per una operació.
I en hi ha canvi, dones amb cadira de rodes, no?
També sí, hi ha molt poca mobilitat i totes elles han millorat a través de la pràctica de la dansa tota la seva capacitat física, no? Tu deies al principi, aquest any, les han guardonat per la peça que van estrenar l'any passat, Les Vedets.
Perquè el grup nostre va començar dient-se bellesa, amb alta bellesa de guapes, eh? Amb aquell carinyo que la gent està veient, que hi ha gent gran que encara valem i que encara podem tirar endavant moltes coses. I després, a mi, el que avui és el sublim va ser el Premi de la Crítica, que jo mai m'hagués vist al Teatre Romea i en allà va ser una explosió. Vaig dir el que em va venir de gust, vaig dir el que sentia, perquè també vaig dir allà que el meu pare sí que havia sigut actor, però que les circumstàncies de la postguerra el van tallar.
L'Aurora s'emociona, i jo també, sentint-la. Déu-n'hi-do, quin testimoni. Escolta, l'hem de fitxar, aquesta dona.
A més, és molt bonic. Ja m'explicava que els seus fills van a veure-la i que s'emocionen, no?, de veure la seva mare i senten admiració, no?, pel que està aconseguint als seus 85 anys.
Doncs aquest projecte de la bellesa en ve alta del que parlava la Cristina Sáez, que si la gent vol continuar o vol acostar-s'hi a l'Antic Teatre, no?
Sí, tenen programació habitual, actuen cada any, o sigui que és tan fàcil com acostar-se a l'Antic Teatre i preguntar, i estan oberts, diguéssim, o sigui que si algú s'hi anima, els estan esperant amb les portes obertes.
A moure el cul, amigues. Cristina Sáez, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve. To protect you.
En aquest programa hem conegut l'emocionant història de les metzineres. Voleu fer de voluntàries? Acosteu-vos-hi. Ningú s'ha de rehabilitar, no hi ha cap llei que ho digui. Podem ajudar-les tal com són, sense esperar res a canvi? Podem tractar-les com ciutadanes, encara que a vegades s'equivoquin? Acostem-nos també a les dones grans i a les d'altres països. Un dia serem velles, i totes som migrants d'algun lloc.
Ens podeu escoltar en podcast a catradio.cat/dones i dies.
Aquest programa l'hem fet possible Dones Fetes i Deixades Estar.
Susana Ortega, Cristina Sáez, Mònica Homs, Clara Ardèvol, Rosa Silloé, una mica més que les altres, i qui us ha parlat, Montse Virgili. I ha arribat el moment d'acomiadar-nos amb aquesta cançó de Lady Grey, que es diu Under the Sun. I la lletra diu alguna cosa així de I wanna be free under the sun. Vull ser lliure sota el sol. Nosaltres també. Fins la setmana que ve, oients. Us estimem. I wanna be free under the sun. Life for me has just begun. The sun is out.